Sesió extraordinària número 15 del ple de l'Ajuntament de Benicarló, avui dia 22 de desembre a les 21 hores. Comencem en l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària número 12/2016 de 29 de setembre de 2016. Tenen alguna esmena a fer sobre l'acta? No? Passem al punt a votació. Vaig a favor. El punt segon és el dictamen a la proposta d'arxiu per caducitat de l'expedient e inici del procediment de resolució del PAI de la UA d'Àneu d'acord amb l'informe jurídic del TAC d'Urbanisme de 18 de juliol de 2016.
La propuesta de acuerdo al Pleno es la siguiente. Primero, anular el acuerdo de Pleno de 30 de octubre de 2014 por el que se dio inicio al procedimiento de resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador que ostenta la mercantil Ferreres Obras y Servicios Sociedad Limitada en virtud de acuerdo de pleno de 29 de marzo de 2006 y de don Juan Lores Espinosa y doña Felicidad Peña Molina en virtud de acuerdo de pleno de 25 de febrero de 1999 por el incumplimiento de plazo para la finalización del programa de actuación integrada de la unidad de actuación número 19 del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, Unidad de Ejecución Resto y UE Primera respectivamente, y consecuentemente archivar el procedimiento por entender que se ha producido la caducidad del expediente, ya que ha sobrepasado en exceso el plazo legal habilitado para su resolución al no emitirse el informe preceptivo de Secretaría en plazo. Segundo, iniciar el procedimiento de resolución del programa de actuación integrada de la Unidad de Actuación 19 del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló por remoción de los agentes urbanizadores en sus funciones del citado PAI, don Juan Lores Espinosa y doña Felicidad Peña Molina, en virtud de acuerdo de pleno de 25 de febrero de 1999, y la mercantil Ferrer Obras y Servicios Sociedad Limitada, en virtud de acuerdo de pleno de 29 de marzo de 2006, por incumplimiento grave de sus compromisos, como lo es el del plazo para la finalización de la unidad de actuación, del programa de actuación integrada de la unidad de actuación 19 y de la unidad de ejecución número 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, así como por la ejecución de obras de urbanización defectuosas y no conformes con el proyecto de urbanización aprobado. La resolución de la adjudicación implicará la incautación de las garantías definitivas depositadas el 30 de julio de 1999 por don Juan Lores Espinosa y doña Felicidad Peña Molina en la Tesorería Municipal mediante aval de la entidad Bancaja por importe de 4.815,95 euros, 801.141 pesetas, para responder de las obligaciones adquiridas en virtud de convenio de urbanización referencia 12.841 y así como de la garantía a su vez depositada en la Tesorería Municipal de fecha 7 de julio de 2006 referencia 16.564 por importe de 42.960 euros consistente en aval de la Caixa Rural de Benicarló por la mercantil Ferrer Obras y Servicios Sociedad Limitada que responden del correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los agentes urbanizadores. Tercero, comunicar el presente acuerdo a los propietarios afectados, a los agentes urbanizadores y a las entidades avalistas dándoles un plazo de audiencia de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo para la presentación de alegaciones. Cuarto, tras la audiencia de los afectados, solicitar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana previsto en el artículo 164.1 de la LOTUP. Quinto, solicitar informe a los servicios técnicos municipales donde se valoren la imposición de penalidades, indemnizaciones de daños y perjuicios y rogados al ayuntamiento o a los afectados, así como a la intervención y secretaría municipales.
Bé, com ha dit el secretari, el que venim a aprovar avui és la proposta de caducitat de la UA d'Àneu. La UA d'Àneu, per a que la gent que ens està veient i els assistents puguen saber quina és la unitat d'actuació que hi ha al carrer Méndez Núñez, el carrer Canàries i el carrer Pere Boters, o sigui, allí on està la plaça de Mossèn Tomàs, on està el pàrquing, allò és la UA d'Àneu, no? Esta UA d'Àneu, com bé ha llegit el secretari, va començar tot on està la relació dels fets, l'informe, a l'any 1998. De l'any 98 a ara han passat 18 anys, aquella unitat d'actuació encara no està recepcionada per l'Ajuntament, hi ha hagut diversos incompliments dels terminis per acabar l'obra. Hi ha un problema també en el tema de la retrasació de càrregues per l'electrificació de la zona, o sigui, pel conveni Iberdrola, que encara no està ni firmat, de manera que l'únic que fem ara aquí és tornar a reiniciar l'expedient de caducitat que ja va iniciar-se el dia 30 d'octubre de l'any 2014. L'any 30 d'octubre de l'any 2014, fa dos anys, el ple de l'Ajuntament ja va adoptar l'acord de caducar el tema de la UA d'Àneu. Però en aquell moment van passar 6 mesos, que és el que marca la llei, i no va acabar-se de completar el procediment. El que fem ara, en aquests moments, és anul·lar aquell acord plenari del dia 30 d'octubre del 2014 i iniciar una altra vegada el procediment de resolució del programa d'actuació de la UA d'Àneu per incompliment en els terminis d'acabar l'obra, no? A més, hi ha hagut també informes del TAC d'Urbanisme, informes de l'arquitecte, hi ha hagut reunions amb els urbanitzadors i al final s'ha determinat que s'ha de caducar el PAI i a partir d'ahir tornar a fer els projectes que feien falta per el tema de l'electrificació de la unitat d'actuació, firmar el conveni Iberdrola i l'Ajuntament a cometre les obres per gestió directa i retassar totes les càrregues que facin falta per a poder acabar el PAI. No sé si tindrà alguna cosa que dir, senyor Mañà.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En aquest punt, el nostre grup votarà a favor de conformitat amb l'informe dels tècnics. No obstant, jo no votaré en aquest punt, donar compte de que, i antes de ser concejal, vaig emetir informes i vaig estar intervenint en el que és contratar per tercers el tema de l'assessorament en temes de la de UA d'Àneu. Per tant, considero que no dec de votar en aquest punt. Si hi haguera debat, m'ausentaria. Si simplement és votar, jo no votaré en aquest punt, que és pa que consti en acta.
Senyor Martí, no vol fer cap. Pues passem el punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per 20 votos a favor. Senyor Mañà no vota. Per resultar-te interessant. Bé, el punt tercer és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 22/2016.
La proposta d'acord sometida al Pleno determina, primero, resoldre la discrepància formulada per el viceinterventor en el seu informe número 347/2016 de data 15 de desembre de 2016, y segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial del crédito número 22/2016 que se presenta en el anexo adjunt por un importe total de 28.441,43 € y que corresponden a las facturas que se expresan en la relación de facturas número F-2016/25 que se aplicarán directamente al presupuesto del 2016.
Señor Flas, ¿puedes explicar de qué se trata?
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en aquest extrajudicial que portem són factures que corresponen a l'any 2015 i que es van a pagar amb recursos del 2016, quan la llei diu, pel principi d'anualitat, que això no deuria ser així, que deurien haver pagat quan tocava. Però, donat que els serveis s'han realitzat, per evitar un enriquiment injust de l'Ajuntament, evidentment, doncs, és el que portem i anem per a pagar-les.
Volem fer-se la paraula. Senyor Cerdà.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. A veure, el que tractem en aquest punt és una relació de factures que es va incloure per via d'urgència en l'última comissió informativa d'Hisenda des de mateix dilluns. Nosaltres pensem que és com a conseqüència d'unes declaracions de la nostra companyera, la senyora Nieves Eugenio, en mitjans de comunicació, en les que denunciava un retras ja exagerat en el pagament d'unes prestacions de serveis d'associacions culturals de la nostra ciutat. El cas és que hi ha unes entitats culturals que van estar prestant uns serveis al llarg de tot l'any 2015, serveis pactats i acordats en l'Ajuntament, que en el seu moment van presentar la seva factura en funció de lo pactat, i que ens trobem ara a apenas una setmana d'arribar a l'any 2017 i que se troben encara pendents de pagar. Són factures que tenen un any, inclús alguna d'aquestes relacions tenen un any i mig. És evident que hi ha algo que no funciona i que tenim un problema. Tenim un problema de gestió. Donada la manera en què s'ha portat aquest assumpte, segurament el propi per la nostra part seria votar en contra en aquest punt. Però és que aquestes associacions han de cobrar el que se'ls deu i han de cobrar ja. Per aquest motiu nosaltres ens abstindrem, però és responsabilitat de l'equip de govern solucionar aquest tipus de situacions. Moltes gràcies.
Senyor Martí.
Gràcies, senyora Miralles. Bueno, no vaig a repetir el mateix que ha dit el senyor Cerdà, però efectivament m'ho pareix sorprenent que factures que estan emitides de fa més d'un any per serveis donats i prestats a l'Ajuntament i per associacions sense ànim de lucre haguem tardat un any o any i pico en discernir que això n'hi ha que pagar. M'ho pareix un error gravíssim en la gestió i que, a més, per supost volem que es paguen, però nosaltres en aquest punt votarem en contra i votarem en contra perquè bueno, no ens pareix bé tampoc la forma en la que entrada en una comissió via d'urgència en la que en algun cas com el meu no me la vaig preparar perquè vaig pensar que no teníem quasi cap punt, el que havíem comentat prèviament i bueno, no deixa de ser sorpresiu efectivament que hi haguem factures un any i pico que no s'hagin resolt. Per això el grup municipal de Ciutadans de Benicarló votarem en contra. Gràcies.
Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, vaig explicar un poc el motiu del retras perquè evidentment coincidixo en que un any factures per a pagar pues no hauria de ser de rebut. Partim de que s'entén que si eren convenis o no, al final no deixen de ser prestacions de serveis, és a dir, són factures el que tenim. Fins l'any 2015 el que estava passant, la manera en què es venia gestionant, és que aquestes entitats culturals a finals d'any, pràcticament a finals d'any, presentaven una factura única en una relació de totes les actuacions que havien fet al llarg de l'Ajuntament, per allò que poguera entrar tot el concepte. Al presentar-se aquestes factures, quasi que a final d'any, molts anys no donava temps a pagar-se l'any en curs i aquestes factures es venien pagant en romanents de tresoreria de l'any siguient en un estrès judicial, que venia a ser març, abril, més o menys. És a dir, no passaven més de 3-4 mesos. És veritat que en guanyem entre 3 mesos. Aquesta manera probablement no hauria de ser la manera més adient d'actuar i des de la nova intervenció se va voler fer un canvi de criteri. Primera, hi ha dos canvis. No? Una, mirar a veure com se podia fer que aquestes factures sí que entraren i que es pagaren quan tocava. Una proposta que hi ha és que per cada actuació que vagin fent, que vagin emitint factura. I el segon... el problema quan, i el segon seria que ara l'explicaré un poquet més avant, el problema del retras d'aquesta factura ve quan l'interventor veu que hi ha una sèrie de conceptes que entén, perquè la partida on sempre s'ha pagat és des de cultura, que entén que no deurien correspondre només a cultura sinó a festes, i es demana un informe al tècnic de cultura per veure si corresponen o no. Efectivament, en aquest informe es ve a detallar on hi ha actuacions que sí que corresponen a l'àrea de cultura, però hi ha actuacions que corresponen a l'àrea de festes. Clar, ens trobem en que la partida de festes no tenia diners pressupostaris per a pagar aquestes despeses. Aquest ha sigut el motiu de la raó. La raó del retras no és justificable, des de luego, i jo aprofito el moment per demanar disculpes a les entitats. Ho portem ara en este plenari, anem a pagar, i ja s'està solventant perquè no torni a passar. De fet, moltes entitats de lo que és el 2016, les que no tenen problema de lo que seria discernir si és un acte cultural o és un acte de festes, des del 2016 ja han cobrat, tant del 2015 com del 2016. És a dir, els problemes els hem trobat en aquelles entitats on no quedava clar o han fet actuacions per part de les dues regidories. Vale? Eixe ha sigut el problema del retras. I les factures pendents d'aquestes entitats del 2016 anem a tractar d'abonar-les el més prompte possible. Em comprometo a no a pagar-les en desembre de l'any 2017, sinó al més prompte possible, i que per el 2017 ja pressupostar tal com cal, i a mesura que vagin presentant factures que entren dins del sistema ordinari de pagaments a proveïdors. Però reitero, no vull que soni excusa, i demano disculpes a les entitats, perquè efectivament devíem haver-ho fet millor. Moltes gràcies.
Senyor Cerdà.
Sí, gràcies, senyora Miralles. Anem a veure, diverses cosetes. Si el canvi de criteri suposa passar de cobrar el primer trimestre, passar al quart, hi haurà que revisar el canvi de criteri. D'altra banda, el tema este de que si festes o no festes, jo voldria saber el Centre d'Estudis del Maestrazgo quina duda té si participa en festes o en falles. És cultura pura i dura. I en tot això dels possibles estudis o informes, nosaltres ens hem mirat l'expedient i l'expedient està pelat. Hi ha una relació de factures i un informe del viceinterventor de la setmana passada. No hi ha cap document que justifique tot el temps que aquestes factures han estat per ahir, no se sap on. Jo crec que no pot passar que tant de temps, la factura del mes de juliol de la Coral no té justificació que l'estiguessin pagant al desembre del 2016. És que han passat molts mesos. És que no hi ha res més que dir. Gràcies.
Senyor Martí.
Agraïm, com sempre, la seva explicació. Entenem que vol canviar el sistema perquè no ens pareix que no ha funcionat correctament. Esperem que el nou sistema funcioni millor i agraïm les disculpes que vostè li demana a les associacions. Clar que sí. Gràcies.
Senyor Flas.
Bé, no tornaré a explicar el que he explicat. Insistiço en que efectivament no és de rebut i no tornarà a passar. El matís de l'associació que vostè ha comentat, que és veritat que no ho he dit, esta no té res que veure, no és ni de cultura ni de festes. Ahir n'hi havia un dubte seriós també sobre si el motiu de la factura corresponia o no, i per això també s'havia quedat apartat, no tenia res que veure en festes o no. Moltes gràcies.
Passem al punt a votació. Bé, doncs passem al punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs, vots a favor? En contra. El punt quart és la proposició. Bueno, com és una proposició, tenim que passar primer a votar la inclusió en l'ordre del dia, perquè no estava dictaminant el moment en què es va convocar el ple. Vaig a favor de la inclusió en l'ordre del... Perdó. Sí, digui, senyor Manyà.
No, en caràcter previ a la votació, sí que ens agraïa raonar la nostra posició respecte a el que és la inclusió en l'ordre del dia. L'article 82 del ROFE estableix que efectivament se pot incluir un assumpte no dictaminat dins del que és el de l'ordre del dia, però òbviament, com bé vostè ha ressenyat, se té que justificar la inclusió en l'ordre del dia. Aquesta justificació en l'ordre del dia ve com a conseqüència de que existisca raons d'urgència debidament motivada. Nosaltres entenem que aquest punt, concretament, que va ser retirat de l'última comissió informativa, no entenem que existisca ninguna urgència debidament motivada com patint-ho que debatir-ho necessàriament ara. Nosaltres, precisament, el nostre grup i els participants de la comissió corresponent van estar intervenint perquè consideren que, respecte a aquesta proposta, se podrien introduir millores o se podrien introduir variants o coses, i que es faria falta de debatir-lo. Òbviament, no s'ha pogut debatir en la comissió informativa perquè va ser retirat del punt de l'ordre del dia. Nosaltres el que sí que demanaríem és que, entenem que no existís una urgència, que es pogués retirar i durant el mes de gener pot ser plantejat i en pleno ordinari pot ser fet, però que penso que és una qüestió, la de la participació de la ciutadania en preguntes en el saló de plenaris, on se pot treballar en la comissió informativa i poder tractar de buscar-li millores que puguen arribar a un consens entre tots, sobretot pensant que de cara al futur és algo que s'incorpora a la modificació del reglament i que no ha existit una necessitat de plaços o una perentorietat per tenir-ho que debatir-lo avui, que seria convenient que se tratara, que s'estudiara en la comissió informativa, que se buscaran fórmules, perquè tenen que ser per la legislatura i per les legislatures siguents, no? Entonces, penso que seria molt raonable el poder disposar d'un temps per poder aportar les coses que en el seu moment se van comentar, inclús que consten en el dictamen de la comissió informativa les propostes que des del nostre grup municipal se farien, i penso que seria enriquidor i que no existís necessàriament una necessitat de tenir que debatir-la avui.
Senyora Pérez, vol justificar la urgència?
Gràcies, senyora alcaldessa. Vull recordar que fa mesos vam enviar la primera, bueno, una de les primeres propostes del reglament per correu electrònic a tots els portaveus, no, membres de la comissió en la qual està aquest punt. Després també sí que és veritat que el Partit Popular va oferir les seues aportacions dins del reglament, dins de, bueno, ara la modificació d'aquesta inclusió. I sí que és veritat també que vam mantindre un parell de reunions en les quals una es va presentar les noves propostes que anàvem presentant gràcies al seu interès. Vam agafar aquestes aportacions, les vam enviar o les vam traslladar a l'equip de govern, tenint en compte que aquest punt requerís sobre la presidència del plenari, donat que les preguntes van dirigides a la presidència. Així que una vegada se va fer això, se va informar també de que s'havien afegit les que vam considerar que sí que volíem, bueno, que se volia afegir, i després vam presentar el reglament tal qual vam considerar. Sí que és veritat que la comissió de seguiment se va llevar a este punt perquè, degut a la setmana tan complicada que va ser dels dies dels dimarts i els dijous de festa, l'interventor, pues, ara que no està aquí, però va tindre un motiu familiar per el qual no va poder estar ni va poder complimentar aquest expedient, i per tant se va sol·licitar al viceinterventor, que seria el que estaria en aquest plenari, que se complementara l'expedient. Per aquests motius de que aquesta setmana va ser una mica estranya, per al dilluns, que va ser la comissió ordinària de, perdó, extraordinària, si no m'equivoco, de on se portava aquest expedient, no estava encara aquest paper. Així que el viceinterventor ens va demanar que, per favor, ja que ell tenia que estar en aquest plenari, volia revisar l'expedient sencer i, per tant, no va arribar a estar a la comissió, i només per falta d'aquest paper del viceinterventor no se va poder incloure a la comissió d'aquest dia. Així que jo sí que considero que és urgent el portar ja, després d'un any, aquest punt al plenari, perquè considero que després d'un any la ciutadania ja està esperant el reglamentar per fi aquest punt de part de la ciutadania i una petita eina de participació ciutadana. Així que jo, per la meva part, crec que després de tant temps treballant en això, hem pogut oferir a l'oposició aquest reglament. El Partit Popular s'ha oferit, torno a repetir, per dues ocasions, en portar les seues aportacions, s'han debatit, s'han tornat a portar, i crec que no tinc res més a dir. És això. Gràcies.
Bé, pues, després de la justificació de la urgència de la senyora regidora, vostè, senyor Manyà, insisteix en la retirada del punt de l'ordre del dia perquè tindrem que sometre a votació.
Sí, nosaltres insistim, votarem en contra de la inclusió, donat que entenem que no existeix aquesta urgència. Vull dir, si efectivament fa un any que va el tema bambant, no li veig ninguna necessitat de tindre que tancar-lo ara, quan perfectament se pot portar al ple ordinari del mes de gener, i donat el nostre interès, torna-se a passar per una comissió que vostè també ha reconegut que se va retirar el punt de l'ordre del dia. Si vostès consideren que és urgent, tenen majoria suficient com per fer-lo, però nosaltres no entenem que aquesta urgència no està justificada i que és un tema de participació ciutadana, que vaja, no entenc el motiu de que tenen que fer-lo. De tots modos, nosaltres tenim preparat la intervenció pel tema este, vull dir, no hi ha més problema.
Bé, doncs passarem primer que res a votar la retirada del punt de l'ordre del dia, que és el que ha demanat el senyor Manyà, i després votarem la inclusió en l'ordre del dia. Vots a favor de la retirada? Vots en contra? Bé, doncs no s'ha retirat el punt de l'ordre del dia, però 11 vots a favor i 10 en contra. Bé, i ara sí que votem la inclusió en el punt de l'ordre, la ratificació de la inclusió en el punt de l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió en el punt de l'ordre del dia? Vots en contra? Bé, doncs 11 a 10
a favor
i 10 en contra. Bé, doncs. Senyora Pérez, si vol explicar vostè el punt.
Porque es muy larga la moción.
Venga, pues senyora Pérez, directament vostè passa a explicar el punt i se votarà.
Bueno, el que portem així avui és una proposta d'aprovació de la modificació del reglament de participació ciutadana, afegint un punt en concret el que fa referència a les preguntes formulades per la ciutadania, a l'equip de govern, al torn de precs i preguntes, la finalització de la sessió plenària. Recordar que aquest punt es contempla dins del ROF en l'article que fa menció a aquest aspecte i que avui m'agradaria tornar a recordar, que és que conclosa la sessió del ple, l'alcalde pot establir un torn de precs i preguntes al públic assistent sobre temes concrets d'interès municipal i que correspon a l'alcaldia ordenar i tancar aquest torn. Fer referència sobre aquest nou capítol del reglament, aquest és el que hem pogut fer fins ara com a ciutadans, afegint matisos per no confondre amb altres vies de participació ni aferrar-nos a aquesta via com a la totalitat de la participació ciutadana en aquest Ajuntament, ja que aquesta és només una de les tantes ferramentes que disposem o disposarem en quant a la participació. I tot i que les preguntes van dirigides a la presidència del ple i que no es contempla l'obligació de reglamentar aquest punt, aquest equip de govern troba necessari el reglar, canalitzar i ordenar aquest punt per a que es pugui exercir sobre unes bases i uns principis. No entenem el copia-pega com una forma de participació ni una forma d'empoderament ciutadà. Per tant, insistim en que cada modificació o cada nova creació d'òrgans participatius, processos, etc., sigui estudiat i adaptat a la realitat de Benicarló. Per tant, fem una modificació i no un nou reglament, ja que el que volem és que el reglament de participació ciutadana sigui de la ciutadania i de l'administració alhora. I que, no res, que aquesta és la nostra voluntat i continuem creant i fent créixer una participació real al nostre municipi, començant per petites accions com aquesta, de curt termini, que construiran un camí cap a un projecte a llarg termini, amb uns bons i ferms fonaments, i que no s'oblidi mai en el temps. Gràcies.
Vale, pues de la paraula. Senyora Eugenia.
Gràcies, senyora alcaldessa. Pues bien, en este punto el Partido Popular no está en contra de la participación ciudadana, evidentemente. Está en contra de la utilización de la participación ciudadana con fines políticos. Ustedes van a modificar el reglamento de participación ciudadana añadiendo el artículo 45 bis a este reglamento, que resumiendo dice lo siguiente. Punto número uno. El ciudadano podrá realizar una pregunta por escrito presentándola en el registro municipal. Señores, esto siempre se había hecho. Los ciudadanos formulan sus preguntas, quejas, alegaciones o sugerencias por escrito a través del registro municipal. ¿No han descubierto ustedes la luna? Punto número dos. De las preguntas formuladas, será la alcaldesa la que decida las que contesta en el pleno o las que no. ¿No creen ustedes que sería más participativo que se decidieran en la Junta de Gobierno, donde están todos los grupos políticos representados? La Junta de Portavoces. Es decir, en la que están todos los ciudadanos de Benicarló representados. Pues no, no va a ser así. Será la alcaldesa, según su criterio, la que decida. Punto número tres. Atención. Atención a esto porque, como novedad, el ciudadano podrá leer en directo en este salón de plenos su pregunta. Eso sí, siempre y cuando esta pregunta haya sido seleccionada por la señora alcaldesa. Pero no tendrá derecho a réplica. Una vez contestada la pregunta, no se tiene derecho a réplica, no solamente por el ciudadano, sino tampoco podrá contestar ningún miembro de la oposición. Es decir, la alcaldesa elige la pregunta y la alcaldesa o su equipo de gobierno la contestan. Esto, señores, no es participación ciudadana. Esto es una exhibición más de este equipo de gobierno delante de los medios de comunicación. Por esto y porque no se ha incluido dentro de esta modificación del reglamento de participación ciudadana ninguna de las propuestas formuladas por el Partido Popular, nosotros votaremos en contra. Gracias.
Señor Martí, señor Comte.
Gracias, señora presidenta. Nosaltres votarem també en contra perquè pensem que la participació ciutadana podria ser molt més oberta de lo que és i no tan reglada ni tan fixa. Per exemple, hi havia una proposta també que era fer arribar les preguntes al ple a tots els regidors, o sea, tant de l'equip de govern com de l'oposició, i perquè pensem que nosaltres també podem aportar respecte a les preguntes que feia el públic. I bueno, després també això de que el mecanisme pel qual s'incloguen les preguntes al ple, que sigui a final decisió última de l'alcaldia, tampoc ens pareix massa correcte. I també com a afegir també el defecte de forma que s'ha fet en l'aprovació d'aquest punt, perquè pensem que, com deia el senyor Manyà, no va d'un mes. Ha estat un any voltant i girant i per un mes podem complir les formes en quant a aquestes propostes. Gràcies.
Senyora Pérez.
Gràcies, senyora alcaldessa. Primer m'agradaria contestar a Ciutadans per el fet de que el Partit Popular se va interessar en quedar en la regidoria de participació ciutadana per fer diverses reunions, per a fer les seues aportacions. Nosaltres vam enviar per correu electrònic això i crec que han tingut prou temps per a poder fer les seues aportacions i de les vies que se li han obert. Vull dir que en això crec que no estic d'acord, evidentment és la seva opinió, però no estic d'acord. També vostès com a polítics tenen altres vies per a poder en un plenari fer les seues aportacions. També sumat a que tenen unes comissions i que existeixen uns consells. Així que respecte a la part política de Ciutadans crec que tenen unes altres vies, que de la mateixa manera les han estat utilitzant portant preguntes de Ciutadans del nostre poble i les han fet servir el seu torn dins de lo que és el plenari, la sessió plenària. Respecte a la decisió de que sigui l'alcaldia la que decidís o no decidís, no és així, n'hi ha uns criteris. Els criteris són que sigui d'interès municipal general. L'alcaldia no diu això sí, això no. L'alcaldia rep totes les preguntes, rep una còpia perquè la instància està dirigida a l'alcaldia. Després l'alcaldia delega en els regidors de l'àrea que tenen que contestar la seva pregunta. Això no és una dictadura. L'alcaldia no diu esta se fa o esta no se fa. Després, aquí no és un debat ciutadà com es pot fer a un altre municipi. De moment nosaltres no tenim aquest òrgan de participació. N'hi ha altres vies i òrgans de participació crec que existeixen per a poder fer un debat. Aquí el que estem fent és obrir un torn de preses i preguntes que ens ofereix el ROF, reglamentar-ho perquè no s'havia fet i per tant el que fem és que la ciutadania fa unes preguntes d'interès municipal general a l'equip de govern i per tant l'equip de govern és el que té la responsabilitat de respondre a aquestes preguntes. I crec que de les seues propostes sí que és veritat que vostès van a oferir diverses propostes de les quals sí que s'han modificat en quant a vocables relacionats en el tema d'un plenari, sessió plenària i demés, però sí que és veritat que n'hi han preguntes que han considerat que com són dirigides per les propostes o afegits dins de lo que és la proposta, si són dirigides a l'equip actual de govern i per més dins a l'alcaldia, doncs som nosaltres els que ens hem d'encarregar de respondre-les. Crec que no sé si m'he deixat alguna cosa. Gràcies.
Senyora Eugenia.
Evidentemente, señora Pérez, son ustedes los que tienen que responder a estas preguntas. Para eso son el equipo de gobierno, nosotros no. Pero tanto el ciudadano como nosotros deberíamos tener derecho a contestarlas, porque si no es una mera puesta en escena. O sea, es decir, ustedes vienen aquí, el ciudadano que ya ha presentado la pregunta por escrito, bueno, le hacen, la leerá ahí, en este salón de plenos, leerá la pregunta y ustedes la contestarán. Y hasta aquí hemos llegado, ya no hay nada más. Es decir, da igual contestar esto así que contestarlo por escrito. Es una exhibición más de este equipo de gobierno para mí ante los medios de comunicación. Y yo creo que esto, señores, no es participación ciudadana. Pienso que no. Y después, como bien usted me ha reconocido, todas las aportaciones que hizo el Partido Popular en las reuniones que tuvimos, que este tema viene desde el mes de agosto, ustedes no han incluido ninguna, es decir, no han incluido ninguna modificación dentro del reglamento de participación ciudadana de la que nosotros les propusimos. Ustedes deciden, ustedes hacen y ustedes deshacen. No tengo más que decir.
Señor Comte.
Gracias. Perdón. Una matització. Jo crec que no és tan complicat de quan siguéssim tots coneixers de les preguntes. Vostè ha fet referència a les preguntes que ens formen els ciutadans de Benicarló a nosaltres. Nosaltres no podem participar en una resposta, en un debat, si no els coneixem en anterioritat. Jo crec que és prou simple. Jo penso que tampoc costaria tant. Les mateixes que a nosaltres han arribat persones del poble que ens han demanat algun dubte i ho han presentat al ple, no tindrien cap problema en traslladar-les a vostès abans del ple, si feia falta. Simplement jo penso que és una qüestió de lògica, no? Sí, i que poguéssim participar i apoyar. A vegades apoyarem a les decisions o la resposta que millor puguem donar a vostès i a vegades no. Jo crec que l'oposició també és molt important que sigui coneixedora de la realitat que puguen haver al poble. I les preguntes dels ciutadans jo crec que reflexen moltes vegades assumptes que importen a la ciutadania. Per tant, penso que nosaltres també en anterioritat i per conèixer un poquet més la pregunta seria important conèixer-la en anterioritat, simplement això.
Senyora Pérez, vol dir alguna cosa més?
Sí, només vull fer matís en que l'alcaldia dins d'aquest reglament pot delegar en qualsevol regidor. Vostès també són regidors, no? Sí, però estem dient de que l'equip de govern és qui respon a la pregunta que ha fet el ciutadà. De totes maneres, penso que nosaltres, com a equip de govern, ens cenyim a lo que és la resposta de la pregunta. I això és el que diu el reglament. Ensenyar-nos a la resposta de la pregunta. De totes maneres, també m'agradaria dir que existeixen altres vies de participació i, com he fet referència abans, esta és una de tantes. No ens tenim que ensenyar la participació en fer preguntes de la ciutadania al plenari, perquè torno a recordar que tenim uns consells que, com molts d'ells, ja s'estan obrint a la ciutadania, com és el cas de Benestar Social en aquest cas, que és el més actiu que està. Després, Joventut també té un espai per a obrir a la ciutadania. Després, considero que n'hi ha moltes vies de participació i que cenyir-se i utilitzar la de les preguntes del ple a que és l'únic òrgan de participació que existís, crec que no és la via. Després, vostè parla de la modificació del reglament de participació ciutadana. No estem modificant, bueno, estem modificant, però no estem modificant el que ja se va crear el 2009 i que se va quedar ahí tancat i que des d'aquest moment no s'ha fet res en ell, però sí que segueix vigent. El que hem fet és incloure aquesta part dins d'aquest reglament. Així que no és que hem fet una modificació d'un reglament de preguntes al ple, perquè no existia aquesta part. L'únic que hem fet ha sigut afegir el capítol 10 dins del reglament de participació ciutadana, un capítol totalment nou. Seguim-nos a lo que estàvem fent fins ara en quant a la participació de la finalització de les sessions plenàries. I jo crec que la gent ja valorarà el que és este afegit dins del reglament de participació ciutadana, que evidentment continuarem oferint espais de debat en quant a la creació d'òrgans de participació ciutadana. I sí que només m'agradaria fer un recordatori de lo que és la participació ciutadana, perquè me pareix que tenim un problema i és que no sabem exactament què vol dir participació ciutadana. La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic que promou la construcció d'una societat activa que ajudarà a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política. Aquesta societat, mitjançant la seva implicació en els assumptes públics, enriqueix l'acció del govern i la dota d'eficàcia, però al mateix temps aquest dret ciutadà ajuda a generar un equip de govern més exigent i de més qualitat. El procés participatiu és un diàleg constructiu i argumentat entre la ciutadania i les institucions en què tenim oportunitat de portar a terme un seguiment del treball i l'acció dels nostres governants i dels assumptes públics i la possibilitat de col·laborar en la construcció d'una societat millor. Amb els processos de participatius, les decisions guanyen legitimitat, representen un projecte públic i generen coneixement i respecte entre l'administració i la ciutadania. Per tant, el que volem és afavorir els mecanismes de participació i de cultura democràtica mitjançant diferents mecanismes de democràcia directa, degudament estructurals o altres processos o instruments participatius. I això és el que portem avui. Simplement és una de les tantes ferramentes participatives que existeixen. I l'únic que fem és respondre al que els ciutadans ens pregunten de manera pública. I continuo insistint que n'hi ha altres vies per construir i debatir, ja siguin processos participatius, espais de debat o els mateixos consells. Gràcies.
A veure, el senyor Manyà m'ha demanat la paraula. No és l'habitual que jo ara li doni la paraula a vostè, senyor Manyà, perquè este punt... Però bueno, perquè vegi la benevolència d'esta alcaldia. Vinga, què vol dir, senyor Manyà?
I jo li ho agraeixo, vostè és molt benèvola. És simplement un tema constructiu i penso que ens servirà a tots. Jo sí que m'agradaria, donat que... I és una cosa a estudiar-se per secretaria. Estem parlant d'un algo que efectivament està previst en el ROF, que és que la llei, la norma, preveu que a la finalització del ple se puguen fer preguntes. Per tant, primer, estem fora del ple. Segona, és distint de que se feien preguntes al ple, no hi ha ben mitjans de comunicació, i preguntes al ple hi ha ben mitjans de comunicació. Bé, ho dic perquè vostè sap que últimament s'estan produint determinades activitats a nivell judicial de quan se pot estar, i ho dic des del punt de vista constructiu, no des d'un punt de vista de crítica, de separar el que és una informació que pot estar per mitjans de comunicació, que és la institucional de dins del ple, d'algo que a l'estar fora del ple se podria poder entendre, i per això demano que se pugui estudiar per secretaria, si això poguera ser a lo millor una promoció política que se mire. Jo penso que no estaria de més per evitar ho dic des del punt de vista constructiu, eh? Simplement és un comentari que penso que se podria estudiar. Gràcies.
Bueno, jo crec que està prodebatit, la senyora Pérez ha contestat perfectament bé, però jo sí que tinc que afegir unes quantes coses i me permetran que les afegisque precisament perquè potser porto 8 anys de regidora a l'oposició i un any i mig com a alcaldessa. És que de veritat que els preocupa que estiguin els mitjans de comunicació, no m'estranya, perquè en els 8 anys que he estat a l'oposició els mitjans de comunicació als plenos no han estat mai, i de públic com tenim ara, mai tampoc, de manera que claro, això també és una forma part de la transparència, primera cosa. Segona cosa, no sé per què li preocupa tant que això pogués ser una campanya política quan aquí, des que estem nosaltres governant, els ciutadans han entrat preguntes al ple i era la senyora Pérez la que feia de portaveu dels ciutadans del carrer, feia la pregunta i la contestàvem. L'única diferència que hi haurà ara és que se li donarà un micro a la persona que està entre el públic que ha entrat la pregunta prèviament i serà contestada aquella pregunta. Però, precisament per a no convertir això en un debat ni en un guirigall, això ho hem de regular i estarà d'acord amb mi. De manera que la inquietud que té la senyora Eugenio és que diu que nosaltres elegim les preguntes. Lògicament, per què? Perquè poden ser preguntes particulars que no interessen als ciutadans i això se li contestarà particularment a aquell ciutadà. Però és que quan vostès fan les preguntes, vostès, representants dels ciutadans, fan les preguntes a l'alcaldia, perquè les preguntes de l'apartat pregs i preguntes se formulen a l'alcaldia, nosaltres podem triar contestar-les en aquell moment, contestar-les a ple següent o contestar-les per escrit. Jo li podria contestar per escrit perfectament i aquí ningú s'enteraria de que jo li contesto. Això també passa, està clar. Però ningú entendria que vostès feien una pregunta a l'alcaldia, que vostès feien una pregunta a l'alcaldia i que contesti Ciudadanos. Està que no ho entendria ningú. Per què? Perquè les preguntes se fan a l'alcaldia, igual que les preguntes dels ciutadans, quan se fan, se formulen a l'equip de govern, a l'alcaldia. És l'alcaldia la que contesta, perquè se suposa que la gent interpel·la, els ciutadans de Benicarló volen preguntar. Vostès han governat des de l'any 91 en aquest ajuntament en un interval de 2 anys i mai han donat veu als ciutadans en un pleno que puguen formular preguntes. Si nosaltres ara estem regulant això i donem veu a la gent de Benicarló per a que pugui preguntar en un pleno i assabentar-se de lo que vulgui assabentar-se, és que pareix que a vostès no els paregui bé, perquè fem campanya electoral, perquè vostès no poden contestar. Que hem de convertir això en un debat com si estiguéssim a la ràdio, que un ciutadà pregunta i vostè contesta i contesta un altre i contesta un altre? No. El ciutadà pregunta i l'alcalde contesta, l'alcaldessa o en qui delegue. Me penso que és això. I vostès, grup a l'oposició, sabran la pregunta que formula i podran parlar amb ell o aclarir-li després el que vostès vulguin. Però, des de luego, les preguntes sempre se formulen a l'alcaldessa. I vostès, com a grup polític i representant dels ciutadans, també formulen preguntes a l'alcaldessa. El que tampoc no està clar és que la persona del públic pugui entrar en un debat perquè estaria en igualtat de condicions que vostès. Per a mi, vostès són els representants dels ciutadans i això és sagrat. Vull dir que la persona que està entre el públic és un ciutadà de Benicarló i també és sagrat, però és que vostès han presentat unes eleccions i aquella persona no. I l'únic que fem és donar-li l'oportunitat de que pugui fer preguntes al ple, com hasta ara les ha estat fent, i simplement la senyora Pérez les llegia. Pues ja està, no n'hi ha cap de problema. Jo no sé per què li veuen tants de problemes a les preguntes dels ciutadans als plens. Jo me penso que este tema és un tema que se fa en molts de la majoria d'ajuntaments, però el que jo no vull és que se convertís, que com en alguns ajuntaments, i no molt lluny d'aquí, en un circo, per dir una paraula, pues ara que estem quasi en festes, més o menys respectuosa. ¿Vale? Aquí les preguntes es faran als ciutadans i se contestarà, però no convertirem el plenari en un circo perquè és una cosa molt seria i, des de luego, jo no estic disposada. Bé, passem al punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Bé, doncs s'aprova per 11 vots a favor i 10 en contra. El punt 5è és dació de compte del requeriment efectuat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana mitjançant escrit amb registre d'entrada número 22.049 de 2 de desembre de 2016 relatiu al compte general corresponent a l'exercici 2015.
Sencillamente la dació de comptes, vale. Que se da cuenta de la compte del requeriment efectuat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana mediante escrito de registro de entrada número 22.049 de 2 de diciembre de 2016 relativo a la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015.
Vale, no, que quería leer una cosa aquí. En este escrito de la Sindicatura de Comptes
L'últim paràgraf diu que el present requeriment s'haurà de posar en coneixement del ple de l'entitat en la primera sessió que s'efectua, fet que s'acreditarà mitjançant la tramesa d'aquesta sindicatura d'una certificació de l'acte que se tindrà a l'efecte. Com que és preceptiu donar compte d'aquest escrit al que vostès han tingut accés, simplement és donar compte, no s'ha de votar absolutament res, pues, donem compte en la primera sessió plenària. El què? Perquè és només donar compte, vostès han tingut accés. Bueno, les dacions de compte tots els mesos, les dacions de compte no se llegeixen absolutament totes. Bueno, pues les llegim, no tinc cap de problema. Però les dacions de compte, quan vostè era regidor d'Hisenda, tampoc no se donava, no se llegien, ni s'explicaven alguns punts. Les dacions de compte, vostès tenen accés al document, han tingut accés al document, i així s'ha fet sempre. Així s'ha fet... No, no, si vol el llegir jo, no tinc cap de problema. Aquí transparència absolutament. Però vostè, quan governava, li ho torno a repetir. Jo el llegiré, no el secretari, jo el llegiré. El 31 d'octubre de 2016 va finalitzar el termini perquè aquella entitat local presentés aquesta sindicatura de comptes el compte general corresponent a l'exercici de 2015, d'acord amb l'article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/85 de l'11 de maig, en la redacció donada per la Llei de la Generalitat 11/2002 del 23 de desembre, per la qual s'atribueix a aquesta institució la competència en aquesta matèria. Quan això us comunique que aquesta entitat figura en la pàgina web d'aquesta institució dins del grup d'entitats locals que no han retut els comptes de l'esmentat exercici. La presentació del dit compte s'ha de realitzar quan més pront millor i d'acord amb la instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la sessió realitzada el 14 de desembre de 2015, la qual regula la rendició telemàtica i el format del compte general de les entitats locals a partir del corresponent a l'exercici 2015. Vegeu el DOC número 7.687 de 29 de desembre de 2015. A fi de facilitar el compliment d'aquesta obligació, aquella entitat local, si s'escau, podeu trametre les incidències que hi sorgisquen per mitjà de la plataforma de rendició de comptes, suport usuari / reportar incidència. També podeu sol·licitar ajuda als telèfons del Servei d'Assistència a municipis de la vostra Diputació Provincial o els d'aquesta sindicatura. Així mateix, posem de manifest que aquelles entitats locals que tenen pendent presentar algun compte en aquesta sindicatura, mentre no esmenen aquell incompliment, es veuran afectades per les mesures previstes per part de la Generalitat com a òrgan tutelant, establides en l'article 199 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 7/2014 de 22 de desembre de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat. I no podran percebre cap ajuda o subvenció la convocatòria de les quals hagi sigut aprovada amb posterioritat al 1 de gener de 2016. Si en el moment en què pertoque el pagament no acrediten estar al corrent en el compliment d'haver retut els seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. Per acabar, us comunique que el present requeriment s'haurà de posar en coneixement del ple de l'entitat en la primera sessió que s'efectue, fet que s'acreditarà mitjançant la tramesa a aquesta sindicatura d'una certificació de l'acte que s'estendrà a l'efecte. València, 29 de novembre de 2016, el síndic de comptes Antonio Mira Perceval Pastor. Senyor Flors, vol dir quan se presentarà aquest document a la sindicatura de comptes, el compte general?
Pues ha d'estar, de fet, ara mateix està exposat en públic, tal com marca la llei, són 15 més 8 dies hàbils. L'últim dia és el 29 de gener, de desembre, per tant, a partir d'ahir, el següent plenari que es faça serà quan podrem presentar-lo.
Bé, doncs, farem un ple extraordinari a primers de gener, concretament el dia 8, per a aprovar aquest compte general i presentar-lo a la sindicatura de comptes el més pront possible. Li ha servit l'explicació, senyor Serrano? Molt bé. Bé, pues, sense cap punt més a tractar, s'alça la sessió. Hem de desitjar un bon Nadal a tota la gent que està present en aquesta sala de plens, a tota la gent que ens està dient per la televisió, a tota la corporació, que tinguéssim unes festes plenes de pau, de salut, i que el 2017 ens porti prosperitat a Benicarló, que és el que tots desitgem i per el qual estem treballant. Bona nit.